Bon dia, avui és Sant Joan, dia gran de les festes a Ciutadella. Les celebracions es reprenen d'aquí una hora, a les 8, amb el primer toc de flabiola que es queixer senyor. Això després d'una primera jornada de festa que començava ahir a les 2 del migdia i que s'ha allargat fins ben entrada la matinada.
A cap moment és inolvidable. Tota Ciutadella, el poble, esperen moltes ànsies a cap moment. I se mos posa tot a pell de gallina.
Bueno, nosaltres fa molts anys que ho coneixem, fa molts anys que som aquí, hem viscut sempre a Ciutadella, som ciutadellans, i és una festa que mos estimam i que la duim dins.
Pel que fa als incidents, Sant Joan deixa, de moment, dos ferits amb traumatismes cranioencefàlics, dos homes de 59 i 24 anys envestits per un cavall durant el caragol d'Esborn i que varen haver de ser atesos a l'Hospital Mateu Orfila. També ens deixa una baralla durant el moment de les avellanes, una incidència, però, que es va resoldre de manera ràpida amb la intervenció de policia local i de la nacional. Diego Pastrana és el cap de la policia de Ciutadella.
Tanta sort no tornarà a passar i ja s'està fent feina per cara a l'any que ve millorar a cap punt de les avellanes. Vale? Vull dir, això serà un moment d'inflexió, com ho va ser fa bastants d'anys amb el tema que hi havia les presumptes agressions sexuals, aquí es va intervenir i s'ha fet la pedagogia adequada, i amb això també s'intervindrà quan toca.
A banda de Ciutadella, Sant Joan se celebra també altres punts de les Balears durant la nit. Un dels indrets on s'han concentrat més persones han estat les platges. A una d'elles, a la de Can Pere Antoni, a Palma, encara continua la festa. Toni Sastre, bon dia. Quina és la imatge ara mateix?
Bon dia, i doncs encara hi ha ambient, encara hi ha gent que apura la revetlla de Sant Joan, tot i que el sol ja comença a sortir. En determinades zones de la platja, la música, com podeu escoltar, encara sona de valent, però el que més destaca és la brutícia que hi ha. De fet, fa uns minuts els operaris han començat a retirar-la. També actua una pala que porga l'arena i, per què no dir-ho, obliga, avisen aquestes persones que encara hi queden aquí, a la platja de Can Pere Antoni, a partir, a retirar-se a casa seva després d'una nit llarga.
Gràcies, Toni. D'aquí a uns minuts tornarem en directe amb tu, en aquest dimecres, dia 24 de juny, en què hi ha altres notícies destacades. Les avancem en titulars. Pedro Sánchez compareix avui a les 9 al Congrés dels Diputats pels casos judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i el seu entorn.
El president del govern reafirma la seva intenció de continuar la legislatura fins al 2027, quan toca convocar les eleccions, i així ho va explicar ahir en una declaració institucional.
Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
Sánchez compareix dies després que es conegués la condemna de 24 anys de presó de l'exministre José Luis Ábalos. El PP i Vox han exigit insistentment en la seva dimissió i els socis d'investidura esperen escoltar totes les informacions necessàries.
I un obrer de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria.
L'home va perdre la vida i hora baixa, segons font de la investigació. La víctima mortal feia feina quan es va començar a trobar malament. En asseure's va caure i va ser quan es va copejar el cap. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
I a Palma s'ha fet un nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolta.
El projecte neix en la rehabilitació de l'edifici de Ferragut com a prioritat, però en novetat destacable. Es preveu la construcció d'un nou edifici unit al de Gesa per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament subterrani. El termini d'execució és de 25 mesos.
I en els esports, el Mallorca ja té planificada la pretemporada. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, una pretemporada que començarà el 6 de juliol amb les proves mèdiques i que començarà a la gespa de la Ciutat Esportiva dia 8. L'equip farà una estada d'una setmana a Marbella i disputarà un total de 5 partits amistosos, una a casa, dos a Marbella, al Ciutat de Palma i, previsiblement, l'agricultura a Sa Pobla. La Lliga començarà el cap de setmana del 15 d'agost.
I pel que fa al temps, com dèiem, continua la temperatura elevada que marca aquestes festes de Sant Joan. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam un cel molt destapat a totes les illes. Més enllà de qualque interval de núvol prim, el sol lluirà arreu de l'arxipèlag. Les temperatures mantenen altes un dia més, amb màximes que poden arribar a fregar els 36-37 graus, principalment a punts de Mallorca i també cap a Eivissa. El vent bufarà molt fluix, a direcció variable, amb embat durant les hores centrals del dia, i a la mà hi trobarem marejol, per tant, amb molt bones condicions. Temperatura, per cert, de la mà, al voltant dels 27 graus.
Són ara les 7:05 del matí. Amb Iker Hernández, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany i Toni Sastre. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
D'aquí una hora, a les 8, es reprenen les celebracions de les festes de Sant Joan a Ciutadella amb el primer toc de flabiola cascaixer senyosa després d'un primer dia de festa que començava ahir a les 2 del migdia i que s'allargava fins ben entrada la matinada. Sant Joan deixa, de moment, dos ferits amb traumatisme cranioencefàlic, dos homes envestits per un cavall durant escargol d'Esborn que varen haver de ser atesos a l'Hospital Mateu Orfila. El primer que volen fer, per tant, és actualitzar les incidències durant aquest dissabte de Sant Joan. Anem en directe fins a Ciutadella d'ella. Saludem Maxi Leira, responsable del servei preventiu de la Creu Roja per a les festes. Senyor Leira, bon dia.
Buenos días.
Quin balanç fa la Creu Roja d'aquest primer dia de festa, a banda dels dos ferits que ara dèiem en traumatismes? Heu hagut d'atendre més ferits a consideració?
Sí, bueno, de consideración no. En Cargol d'Esborn finalmente tuvimos unas 25 asistencias aproximadamente. Los dos traslados que comentabais anteriormente y uno que se hizo a última hora. En Los Avellanas tuvimos un total de 5 asistencias y también un traslado. Y por último, en Sesvoltes y Santa Clara, unas 10 asistencias totales y 5 traslados también,
¿De quin
por
tipus?
Distintos motivos también.
Clar, ¿de quin tipus d'assistència estan parlant en general?
Desde última hora se volte Santa Clara, desde Tillich hasta traumatismos también por golpe de caballos, varios, heridas también.
Senyor Leira, en aquestes festes han vengut marcades també per a la forta calor. Heu hagut d'atendre persones amb lipotímies?
Sí, en Cargol d'Esborn tuvimos unas, en total unas 5 de esas 25, unas 5 o 6 asistencias que fueron por los efectos del calor. Bueno, y el resto fueron todos traumatismos, heridas, etc.
Ara ja esteu fent feina de nou en aquests moments, quan són les 7 i 7 minuts, preparant el dispositiu que acompanyarà avui els Jocs d'Esplà. Per quanta gent està format d'aquest acte, aquest dispositiu?
Ahora mismo estamos con el personal del montaje de logística, que son unas entre 12 y 15 personas voluntarias que están haciendo actividad con nosotros con el montaje del puesto médico del Desplá. Y una vez que empecemos el show de Desplá de Matí, pues estamos hablando de entre personal facultativo, técnicos, unas 40 personas en total que estarían haciendo actividad con nosotros y unas 4 ambulancias para el dispositivo de Desplà de Matí.
I de bé, tot es comença a preparar ja perquè comenci aquest dia de Sant Joan, perquè comenci la festa a partir de les 8 del matí. Maxi Leira, responsable del servei preventiu de la Creu Roja per aquestes festes de Sant Joan a Ciutadella. Gràcies.
Muchísimas gracias. Un saludo grande.
I com dèiem ara, de moment hi ha hagut dos ferits per traumatismes, dos homes espanyols de 59 i de 24 anys, però el primer dia de les festes de Sant Joan deixa també un incident durant les Avellanes. Una baralla entre un grup de joves i va intervenir la policia local i la nacional, que varen haver de buidar la plaça per dissoldre aquest grup de persones. El cap de la policia de Ciutadella, Diego Pastrana, diu que han pres nota i que faran els canvis oportuns per evitar que l'any que ve hi torni a haver problemes com aquest.
Tanta sort no tornarà a passar i ja s'està fent feina per cara a l'any que ve millorar a cap punt de les Avellanes. Vale? Vull dir, això serà un moment d'inflexió. Com ho va ser fa bastants d'anys amb el tema que hi havia les presumptes agressions sexuals i es va intervenir i s'ha fet la pedagogia adequada i amb això també s'intervindrà quan toca.
Sí, com sigui, a banda dels incidents, milers de persones han gaudit ja de la primera part de la festa de Sant Joan, que començava ahir migdia amb el primer toc i acabava amb les corregudes i escargol de Santa Clara ja de nit. Va seguir aquesta jornada, Cristina Bauçà.
El sus oficial va ser a les 2 del migdia amb aquest so.
Senyor Caixer, estimat, Ignasi Saura Sánchez, en donau-vos permís per començar el plec?
Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el plec.
Així ho faré.
És el primer tot de Fabiol que, igual que els darrers 35 anys, va ser a càrrec del fabioler Sebastià Salort, que enguany l'ha fet des de Can Oliver, just a davant la catedral de Ciutadella, que aquest bienni és la seu del caixer senyor Ignasi Saura. un moment molt esperat pels ciutadellencs i que es va viure amb molta emoció.
Aquest moment és inolvidable. Tota Ciutadella, el poble, espera amb moltes ànsies aquest moment i se mos posa tot a pell de gallina.
Bueno, nosaltres fa molts anys que ho coneixem, fa molts anys que som aquí, hem viscut sempre a Ciutadella, som ciutadellencs, i és una festa que mos estimam i que la duim dins.
No, és el, per mi, per la meva part, és el moment més emocionant de la festa. Sentir el primer toc de Fabiol.
Sant Joan és un sentiment, Sant Joan és una sensació, és molt més que una festa i s'aprova que venguin milers de persones aquí cada any, és sense que són més grans del que és.
Just després va començar el primer replec, que va culminar les 6 en punt de l'hora baixa amb l'entrada a galop del caixer senyor a la plaça d'Esborn per fer precisament el caragol d'Esborn, i ho va fer a davant prop de 27.600 persones.
Increïble, els cavalls estan, no sé, m'agrada molt aquest ambient, però el que passa és que fa una mica calor.
Mira! El que estic veient és el que sembla un mar de caps que es tiren sota les potes d'un cavall, cosa que jo no faria mai, quina por. Però, mira, sincerament, a la gent la veig superanimada. Em sembla una passada. Jo sóc de fora, no sóc d'aquí, no ho havia vist mai. I, sincerament, és un espectacle digne de veure, és xulíssim.
Això només era l'equador del dissabte de Sant Joan. Una vegada que els 89 caixers i cavallers varen acabar les tres voltes a la plaça d'Esborn, varen partir camí a l'ermita de Sant Joan de Missa per assistir a una missa a càrrec del caixer capellà Joan Camps i del bisbe de Menorca Gerard Villalonga, i mentrestant a Ciutadella hi havia la festa de ses avellanes.
Pues els estic tirant amics i família i pues ho estic passant molt bé, i a part els comparteix amb altres persones que no conec, que això també és una cosa molt polida perquè aquí hem de compartir.
Tirant un pot d'avellanes, tirant un parell a sa gent.
Quatre quarts de salvatges!
Per acabar la jornada, corregudes a la plaça, el caragol de Ses Voltes i el caragol de Santa Clara.
Com dèiem, avui, dia de Sant Joan. La festa continua d'aquí una hora. A les 8 del matí hi haurà el primer toc de la jornada i l'inici del replec, que podreu escoltar en directe en aquest informatiu. Però, Gemma Huasc, hi ha també més actes dins l'agenda del dia.
Sant Joan encara la seva jornada gran després d'una intensa vigília que s'ha allargat fins ben entrada la matinada. Des de primera hora, el Fabioler tornarà a recórrer els carrers de Ciutadella per iniciar el replec de la Qualcada i donar pas als primers actes del dia. El matí estarà marcat pels caragols de Santa Clara, les corregudes a sa plaça i els assajos dels Jocs d'Esplà, que reuniran caixers i cavallers a l'entorn del port. Després del caragol des migdia, els protagonistes de la festa participaran a la tradicional missa de caixers a la catedral. Ja al capvespre arribarà un dels moments més solemnes, sa convidada. Des de la plaça d'Esborn, el caixer senyor convidarà oficialment el poble a assistir als Jocs d'Esplà. A partir de les 9 del vespre, el Pla de Sant Joan serà l'escenari de les proves més esperades. Se'n sortilla, rompre ses carotes i corre abraçats. I quan la nit avanci, encara quedaran les darreres corregudes a sa plaça i el darrer caragol de Santa Clara. Una jornada llarga, intensa i carregada de tradició que culminarà de matinada amb el darrer toc de Fabiol.
I la Revetlla de Sant Joan també se celebra a altres indrets de les illes. Un dels punts més multitudinaris on es concentra més gent és a les platges. Per saber quina és la imatge a aquesta hora, connectam en directe amb la de platja de Can Pere Antoni de Palma. Allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia de nou. Hi ha gent que ha allargat la festa.
Bon dia, i tant. La fotografia hores d'ares de grups d'amics, de familiars en rotlana que aprofiten per veure, per gaudir, com s'aixeca el dia aquí a la platja de Can Pere Antoni. Després d'una nit llarga on han sopat, ja han fet festa molts, asseuen en cadires plegables, ho fan damunt tovalloles, i també han vist moltes geleres per conservar el beure fresc i alguna torradora encara que no abunden. He pogut parlar amb diverses persones que ens han explicat com han passat la nit de Sant Joan per donar la benvinguda a l'estiu.
Nosotros nos íbamos juntando con cada grupo que veíamos.
Hemos hecho amigos de otras personas.
Y al final hemos estado con un grupo, nos hemos estado en el agua, luego salíamos, encontrábamos otro y nos íbamos al agua. Y aquí hemos acabado sentadas esperando al primer bus, que son las 6 y algo.
Bueno, nosaltres no som d'aquí, som de Barcelona, i hem vingut aquí, ens hem trobat un munt de gent a la platja i hem dit, pues bueno, donem una volta per aquí, i hem estat pues tota la nit aquí, i bueno, fins les 6 del matí que hem pogut agafarem un bus per anar a Santa Ponsa.
Pues la noche ha estado un poco tranquila, gracias a Dios todo el mundo se ha comportado y bueno, la tranquilidad de Mallorca vale por oro.
La gent, per tant, com heu sentit, ho ha passat bé, han fet festa, han gaudit de la nit, però el que més destaca és la brutícia. De fet, amb algunes persones que han parlat criticaven l'incivisme d'alguns per no recollir els plàstics i els residus que han generat.
La noche estuvo muy bien, excepto porque pues era así como el año pasado que hubo tanta torrada y tal, este año fue un poquito como un poquito cohibido eso, lo limitaron un poquito más, ¿no? Entonces no se ve tanto desorden porque el año pasado sí la verdad, esto fue fatal, aunque puede ver la playa como ha quedado.
Hoy la gente está más desordenada, cochinos, ¿ves? No son capaces ni siquiera de recoger las cosas.
Fa uns minuts els operaris han començat a retirar tota aquesta brutícia que s'ha generat aquí en aquest punt de Palma, la platja de Can Pere Antoni, tot i que tenen una bona tasca per endavant també. Hi actua una pala que porga l'arena i, per què no dir-ho, també per avisar totes les persones que encara romanen en aquesta platja i avisar-los que la festa ja ha acabat.
Gràcies, Toni. Aquesta és la fotografia en directe a la platja de Can Pere Antoni de Palma, on continua la festa quan són les 7 del matí i 16 minuts. Una nit, però, que està llarga a diferents punts de la ciutat. És el cas del Parc de la Mà, que va acollir la revetlla més tradicional amb un milenar de persones, amb activitats dirigides a tots els públics.
Una revetlla organitzada per l'Ajuntament i la Federació d'Associació de Veïnats de Ciutat, en la que hi varen participar diversos correfocs amb foguerons, així com tot un seguit de concerts. Maribel Alcázar és la presidenta de l'Associació de Veïnats, Cristina Francolí és la presentadora d'aquest acte.
Que és una festa ciutadana, reivindicativa, solidària, integradora i també una mica gamberra, perquè han de ser aquesta nit se presta.
L'objectiu és passar-nos-ho bé, treure els mals esperits amb el foc, que no és vera, i tornar a l'essència de les festes veïnals.
La revetlla de Sant Joan se celebra també a diferents pobles de la part forana, com Sant Llorenç d'Escardassà. Allà hi conserven el ball de Sant Joan Pelut.
Els treballadors d'Imanit són molt festosos, no només ballen per gener, per Sant Antoni, també ballen per Sant Joan, també ballen sortint l'estiu. I ballen en Sant Joan i representen les tentacions, evidentment.
Enguany farà 31 anys que vaig a Sant Joan i la veritat és, per jo, és un orgull, un honor, perquè representa un personatge que és Sant Joan Bautista.
Bé, és una festa que se va recuperar fa 30 anys i és una festa que cada any va augmentant.
I a les Pitiuses, la revetlla s'ha celebrat en múltiples espais dels 5 municipis. Un dels més concorreguts ha estat a la platja de Ses Figueretes, on no hi han faltat els tradicionals macarrons de Sant Joan ni els foguerons d'Ànima Nau.
A Ses Figueretes, les famílies han gaudit d'activitats dedicades als infants, com ara uns tallers creatius amb macarrons. Ho expliquen Dani González i la seva filla Martina.
Han fet una maqueta amb macarrons de Sa Posidònia i la veritat que molt bé.
Pues he posat macarrones con plastilina i una tarjetita aquí.
També s'han repartit macarrons de Sant Joan, un plat dolç que només es prepara aquesta data, tot i que no és del gust de tothom. Escoltem Marta Bonet.
És que el meu pare no li ha molt sa pasta, llavors mai, sa meva abuela no en feia i no... Sí que per part d'un altre familiar sí que en fan, però nosaltres no som molt de macarrons de Sant Joan, la veritat.
Amb el sol post començarien a tiar-se els foguerons. Uns se'ls saltaven, altres no s'atrevien, i hi havia qui els emprava amb altres finalitats, com n'Alba.
Sí, llevo los apuntes. Todos los años venimos y quemamos los apuntes del año de superación de curso. Ya este año celebramos, nos hemos graduado, así que ya celebración total.
A Sant Joan de Labritja, la festa per homenatjar el patró s'ha allargat fins ben entrada a la matinada. L'Institut d'Estudis Seivissenc s'ha traslladat enguany el tradicional manifest amb foguerons, correfoc i també la cançó de Sant Joan de Juan Gele, Escubells. A Santa Eulària del Riu la celebració s'ha fet al nucli urbà i a diverses parròquies, a Sant Antoni, al barri de Can Bonet, amb un concurs de macarrons i també mucs. I a Formentera, el Pilar de la Mola, ha estat l'escenari triat per compartir menjar, música i foguerons, fins ben passada la mitjanit.
I arribem a les 7 i 19.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
I la imatge política d'avui matí serà el Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez reafirmarà la seva intenció de continuar la legislatura fins al 2027, fins l'any que ve, quan toca convocar eleccions generals. El president del govern espanyol compareix a les 9 del matí pels casos judicials que afecten el PSOE i el seu entorn, sobretot arran de la condemna a 24 anys de presó a l'exministre José Luis Ábalos. El Partit Popular i Vox han exigit insistentment la seva dimissió i els socis d'investidura esperen escoltar totes les informacions necessàries.
Sí, de fet, s'espera que Sánchez faci valer avui mateix la situació econòmica d'Espanya, també les mesures socials que s'han aprovat durant el seu mandat. Un dia abans de la compareixença, ahir, en una declaració institucional, va reiterar que no avançarà eleccions.
Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
De recordar que la petició de compareixença va ser plantejada pel mateix executiu espanyol i també pels grups d'Esquerra i Mixt per detallar el seu posicionament davant les darreres investigacions judicials, com per exemple la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també les relatives a l'exmilitant socialista Leire Díez. La més recent ha estat, però, la sentència del cas Mascaretes que vam conèixer fa tot just dos dies.
La compareixença de Pedro Sánchez al Congrés coincideix el mateix dia que la seva dona, Begoña Gómez, s'ha de presentar davant el jutge Peinado per entregar-li el passaport.
És, de fet, aquesta una de les mesures cautelars que ja ha recorregut davant l'Audiència Provincial de Madrid. Recordem que la setmana passada el magistrat va obrir ja judici oral contra l'esposa del president espanyol.
En el govern espanyol marquen distàncies i asseguren que en el cas d'Ábalos i de Koldo García es va actuar amb contundència amb saber-se les acusacions i l'exministre va deixar de ser membre del partit i del grup parlamentari.
És per això que els socialistes asseguren que qui li que li fa l'ha de pagar, diuen. Sortint de la reunió del Consell de Ministres, justament el titular de la Funció Pública i líder del PSOE a Madrid, Óscar López, ha dit això.
Sabemos que, lamentablemente, se dan casos de corrupción en política. Que la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto, pero que se dan casos de corrupción. Igual que sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen. Esto es así, lamentablemente. A partir de ahí, lo más importante para quienes seguimos creyendo en esto y creemos de verdad en la honorabilidad y en el buen nombre de la política es tener muy claro que el que la hace, la paga.
I el Partit Popular defensa que la sentència del cas Mascaretes és molt clara i és un punt de no retorn que hauria de fer caure el govern. La portaveu parlamentària del PP és Esther Muñoz.
Me sorprende que el Partido Socialista no se alegre de esta sentencia. Desde que hemos conocido la sentencia hemos visto distintas versiones llevadas a cabo por distintos ministros, por distintos portavoces del Partido Socialista, pero ninguno de ellos se alegraban de esta sentencia. Y me sorprende porque era el gobierno que venía a combatir la corrupción.
Pepa Millán de Vox ha lamentat les pressions del govern central als jutges.
Lo que no se puede hacer es lo que está haciendo el gobierno y sus socios, que es utilizar los estrados públicos, utilizar las instituciones para señalar públicamente a los jueces y poner en marcha toda la maquinaria del Estado para arremeter con la labor independiente que tienen que llevar a cabo.
I també molt crítica amb el PSOE s'ha mostrat la diputada de Podem, Ione Belarra.
Creo que todos pensábamos, o por lo menos yo lo he dicho muchas veces porque lo pensaba de verdad, que había cosas que el PSOE había aprendido después del 15M y que era consciente de que la gente ya no lo tolera más en este país, que hay corrupciones que a lo mejor se han hecho siempre, que a lo mejor forman parte, sí, de la forma de gobierno del bipartidismo, pero que la gente ya no aguanta más. Y veo que no han aprendido nada.
I el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es mostra de cada vegada més escèptic davant la convivència de mantenir la legislatura i demana a Pedro Sánchez que li doni contingut.
Que de explicaciones y que sobre todo le dé contenido a la legislatura. Al final le han metido 24 años de cárcel al número de su partido, al superministro de su gobierno. Bueno, decir que no sabía nada y que tiene muy mala suerte y que Feijó es peor, pues ya lo sabemos.
I pel que fa a l'altre cas d'actualitat judicial, el de Plus Ultra, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha apuntat a una possible nulitat.
Així es qüestiona l'origen d'algunes de les proves i demana també que s'acrediti quina resolució judicial va autoritzar justament l'anàlisi de les converses intervingudes que van motivar justament la seva imputació. La defensa de l'expresident ha enviat un escrit al jutge instructor Calama, on adverteix que si no existeix aquesta autorització, les converses a les quals es parla de Zapatero com a mitjancer de les ajudes haurien de ser excloses de tot aquest procés. Són converses extretes del seu telèfon mòbil del principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra, que va ser requisat per les autoritats nord-americanes.
També hi ha novetats pel que fa al cas Leire Díez. La UCO situa ara el PNB en la trama que hauria maniobrat per influir en processos judicials i ajudes públiques.
Així consta en un informe judicial policial que revela, de fet, l'interès de qui aleshores era el president de la formació, Andoni Ortúzar, per l'ajuda de Tubos Reunidos. Es tracta, de fet, d'una empresa històrica industrial basca que va rebre un préstec de més de 100 milions d'euros. Segons sospita la Guàrdia Civil, els hauria aconseguit gràcies al pagament d'una comissió de 115.000 euros a la trama.
I avui també estaran pendents de les declaracions del cas Kitchen. L'Audiència Nacional reprèn el judici amb les compareixences dels encausats Andrés Gómez, un inspector que va ser assessor del govern de Maria Dolores de Cospedal a Castella-La Manxa, i del conductor de qui va ser extresorer del PP, Sergio Ríos. I un obrer de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria. L'home va perdre la vida ahir a hora baixa. Segons fonts de la investigació, la víctima mortal feia feina quan es va començar a trobar malament i en asseure es va caure i es colpejar el cap.
Fins al lloc s'hi traslladaven efectius de la policia local de Pollença, també de la Guàrdia Civil i diverses ambulàncies. El personal sanitari li practicà maniobres de reanimació, però finalment no pogueren fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
A banda d'aquest accident, un altre home, un turista rus de 59 anys, està en estat greu després de patir una aturada cardiorrespiratòria a hora baixa a la platja de Capdepera.
I a Pollença, hem de dir que hi va haver altres dos incidents. Una persona de 66 anys va morir en caure de la motocicleta que conduïa per causes que encara s'investiguen, i una altra encara, de 80 anys, va ser traslladada greu a l'hospital després de caure i quedar inconscient. No es descarta que tots aquests casos hagin estat per cops de calor.
I a Eivissa s'investiga la mort d'un agent de la Policia Nacional. Al pis on vivia amb la seva parella, la dona va fugir de l'habitatge demanant ajuda després d'haver patit presumptament una agressió masclista.
Va passar dilluns al barri de Sapenya. Segons apunta la Policia Nacional, es va produir un incident entre la gent i la seva parella, que va fugir per una finestra mentre demanava ajuda. Va ser allà mateix que va donar l'avís a una patrulla, va accedir al domicili i va trobar el cos de la gent sense vida.
I pel que fa als incendis que aquests dies s'han cremat a Mallorca, està controlat el de Can Vilecamuro, declarat dilluns després de socarrar prop de 16 hectàrees de vegetació.
I també ha quedat controlat un altre foc, el de Montuïri. Emergències demana prudència extrema a tota la població, ja que dilluns es van declarar fins a 4 incendis més, a banda del de Muro, un de Sant Morell, un altre al Parc Vit de Palma, també a Can Marí, a Formentera, i un darrer a Santa Eulària.
I són ara les 7:28, temps per fer un cop d'ull als diaris editats a les Illes. Avui, plans d'imatges de les festes de Sant Joan a Mallorca. Els dos editats en paper mostren la platja de Camp Pere Antoni. Ara hi érem en directe, de fet, en aquesta platja amb el nostre company Toni Sastre. Una platja que estava ja estivada a darrera hora de la nit.
És així, que és la fotografia a última hora, que treu aquest darrer rajos de sol. Titula que el nou complex de Gesa, que està de vora, ja costarà 76 milions i estarà acabat el 2029. La foto de Diari de Mallorca, molt semblant, el titular del mateix tema, destaca un altre aspecte, diu que el projecte inclou una gran pèrgola i una edificació nova dins la zona verda que hi havia. I del digital, Mallorca Diari també obre en fotografia, ja de nit en aquest cas, d'endraig de les festes de Sant Joan. En canvi, aquí Baleares denuncia un cas de negligència mèdica, segons asseguren a l'Hospital de Son Llàtzer, la mort d'una nina per manca d'atenció, sempre segons la versió dels familiars de la víctima. Ara Baleares diu que el Consell del Consell de Mallorca rebaixa l'exigència ambiental per poder dur fens d'Eivissa sense mirar prim, diu. En canvi, la premsa d'allà no en diu res. Parlen de festes a les platges, ho fa el periòdico, ho fa el diari, amb una fotografia de gent botant damunt el foc, un d'aquests rituals. I, en canvi, de Sant Joan, el que retrata el Menorca és l'apoteosi del Born, amb una fotassa d'un cavallet a dues potes manat pel caixer senyor.
I a la premsa estatal, pendent de la política, no només a Espanya, també arreu del món.
El País diu que la Unió Europea negocia d'amagat amb els talibans la deportació d'afganesos, foto de l'onada de calor. El Mundo prefereix donar veu a l'expresident González, que demana la dimissió de Sánchez. Ho fa també l'ABC a la seva portada, La Vanguardia, en canvi, una foto espectacular de gent banyant-se als peus de la Torre Eiffel a França. A París diu que una quarantena de persones han mort ofegades durant els episodis de calor extrema. En titular, això sí, destaca una altra qüestió. Diu que Sánchez i Feijóo es veuran les cares al Congrés amb el PSOE sota el focus de la corrupció.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I són ara les 7:30, resumim els principals titulars d'aquest dimecres de Sant Joan, dia gran de les festes a Ciutadella.
Les celebracions es reprenen a partir de les 8, amb el primer toc de Fabiol, casc aixet senyor, això després d'una primera jornada de festa que començava ahir a les 2 del migdia i que s'ha allargat fins ben entrada la matinada.
Aquest moment és inolvidable. Tota Ciutadella, el poble, espera amb moltes ànsies aquest moment. I se mos posa tot a pell de gallina.
Bueno, nosaltres fa molts anys que ho coneixem, fa molts anys que som aquí, hem viscut sempre a Ciutadella, som ciutadellencs, i és una festa que mos estimam i que la duim dins.
Pel que fa als incidents, Sant Joan deixa de moment dos ferits amb traumatismes cranioencefàlics, dos homes de 59 i de 24 anys envestits per un cavall durant Escaragol d'Esborn i que varen haver de ser atesos a l'Hospital Mateu Orfila.
I a banda d'aquests, va haver-hi altres 23 assistències per etílics i per ferides. D'aquestes, 5 o 6 varen ser també per lipotímies, per cops de calor. Ho ha explicat fa just un minut de l'informatiu matí Matsi Leira, responsable del Servei Preventiu de la Creu Roja, Ciutadella.
25 asistencias aproximadamente, los dos traslados que comentabais anteriormente y uno que se hizo a última hora. En las Avellanas tuvimos un total de 5 asistencias y también un traslado. Y por último, en Sesvoltes y Santa Clara, unes 10 assistències totals i 5 traslados.
A banda de Ciutadella, Sant Joan se celebra també altres punts de les Balears.
I un dels més multitudinaris és on es concentra més gent, és a les platges. Hem estat, de fet, fa just una estona en directe a la platja de Camp Pere Antoni de Palma, on encara hi havia ambient de festa avui de matí, a aquestes hores.
Nosotros nos íbamos juntando con cada grupo que veíamos.
Hemos hecho amigos de otras personas.
Y al final hemos estado con un grupo, nos hemos estado en el agua, luego salíamos, encontrábamos otro y nos íbamos al agua. Y aquí hemos acabado sentadas esperando al primer bus que son las 6 y algo.
Pues la noche ha estado un poco tranquila, gracias a Dios todo el mundo se ha comportado y bueno, la tranquilidad en Mallorca vale por oro.
I de la política, Pedro Sánchez compareix avui a les 9 del matí al Congrés dels Diputats pels casos judicials que afecten el seu partit, el PSOE i el seu entorn.
El president del govern reafirmà la seva intenció de continuar la legislatura fins 2027, quan toca convocar eleccions. Així ho va explicar ahir en una declaració institucional.
Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente.
Sánchez compareix dos dies després que es conegués la condemna de 24 anys de presó per José Luis Ábalos. PP i Vox han exigit insistentment la seva dimissió i els socis d'investidura esperen escoltar la informació necessària.
I un obrer de 58 anys ha mort a Pollença després de patir una aturada cardiorrespiratòria.
L'home va perdre la vida i hora baixa. Segons font de la investigació, la víctima mortal feia feina quan es va començar a trobar malament i en asseure's va caure i va ser quan es va copejar el cap. La Guàrdia Civil, en tot cas, ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
I a Palma s'ha fet un nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de la façana marítima que l'envolten.
El projecte neix amb la rehabilitació de l'edifici de Ferragut com a prioritat, però hi ha novetat destacables. Així es preveu la construcció d'un nou edifici unit al de Gesa que ja hi ha per una pèrgola vegetal i també la creació d'un nou aparcament subterrani. El termini d'execució seria de 25 mesos.
I el govern, juntament amb l'Associació Astronòmica de Mallorca, ha desenvolupat Horitzó Eclipsi. És una aplicació mòbil gratuïta que calcula si el sol serà visible o no en un punt concret dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi.
Es tracta d'una eina que no només calcula la posició del sol durant aquest eclipsi, sinó també l'horitzó real del terreny, per així determinar si el sol quedarà tapat o no pel relleu.
I tancam aquest repàs dels titulars amb la previsió del temps. Per avui dimecres continua la temperatura elevada en aquest dia de Sant Joan. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui mantenim unes condicions de cel molt destapat, tret de qualque pinzellada de núvol prim, i amb unes temperatures que no canvien. Això vol dir que les màximes tornaran a superar els 36-37 graus, principalment de punts de Mallorca i també d'Eivissa. Vent ben fluix, bufant de direcció variable, i a la mà hi trobarem marejol, per tant, molta tranquil·litat.
Informatiu matí. Esports.
D'aquí uns segons arribarem a les 7 i 35 minuts. Moment ara per escoltar la informació esportiva que encetam parlant del Reial Mallorca de Luis García, que arrencarà la pretemporada dia 6 de juliol. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. Amb la bancada de Somos ja ocupada pel nou entrenador, el Club Vermell ha revelat la planificació de la pretemporada. Els dies 6 i 7 de juliol els jugadors se sotmetran a les proves mèdiques i el dia 8 arrencaran els entrenaments a Son Bibiloni. Al llarg de la pretemporada, el Mallorca disputarà 5 partits amistosos i el primer serà contra el seu filial. Del 24 al 30 de juliol, l'equip farà una estada a Marbella, on jugarà dos amistosos més, i el 5 d'agost a Somos es jugarà el trofeu Ciutat de Palma. El retorn oficial del Mallorca a la segona divisió serà el cap de setmana del 15 d'agost amb l'inici de la Lliga. Pel que fa al mercat, el migcampista canari Omar Mascarell deixa el Mallorca i fitxarà pel Khaled Club d'Aràbia Saudita. Pel que fa al Mundial, Espanya ha tornat a entrenar a Chattanooga per a continuar preparant el darrer partit de la fase de grups contra l'Uruguai, un enfrontament que es disputarà a les 2 de la matinada del divendres al dissabte. A Espanya li basta un empat contra l'Uruguai per acabar primers de grup H i en aquest cas jugaria contra Algèria o Àustria als 700 de final. El jugador Mikel Oyarzabal ha parlat just d'això.
Bueno, es inevitable tener eso en mente, verlo, pero todavía queda mucho. Puede pasar mil cosas. Es verdad que ahora, estando como está, pues si nos dieran a elegir, creo que todos los que estuviéramos aquí lo elegiríamos, pero queda mucho. Ya no solo depende de nosotros, depende de lo que hagan el resto de equipos. Entonces, bueno, hasta que no esté todo definido, esperar i ja està.
El davanter, que és actualment el màxim golejador d'Espanya en aquest Mundial amb dos gols, ha parlat dels seus companys.
Tengo la suerte de tener compañeros que si un día a mí no me toca hacerlo, va a haber otros que lo van a hacer. Entonces, por esa parte estoy tranquilo, estoy confiado en mí, confiado en el resto y la verdad que sin preocuparme mucho. No me importa tanto lo individual, como he dicho mil veces, me preocupa lo colectivo y es lo que tengo en la cabeza de aquí a que acabe.
Pel que fa als altres grups, aquesta matinada, Panamà 0, Croàcia 1, gol de l'ex-mallorquinista Budimir, Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0, el mallorquinista Johan Mojica ha jugat els 90 minuts, i ahir Portugal 5, Uzbekistan 0, el mallorquinista Samu Costa continua sense debutar, no va sortir des de la banqueta. Amb els gols de nit, Cristiano Ronaldo, que en va fer 2, s'ha convertit en el primer jugador de la història en anotar en 6 mundials. D'altra banda, Anglaterra 0, Ghana 0, i sentim el davanter de l'Athletic Club, Iñaki Williams, internacional.
Sí, feliz de poder ayudar al equipo desde la posición que me toque y contento por el resultado. Creo que hoy lo más importante era el resultado. Creo que podemos decir que estamos en 16avos y bueno, queremos más, queremos pelear por la primera plaza y ojalá podamos conseguirlo.
I avui a les 9 del vespre començarà la tercera i darrera jornada de la fase de grups d'aquest Mundial. A partir de les 9, Bòsnia i Herzegovina, Qatar i Suïssa, Canadà. A segona federació, avui sabrem com s'integraran els 5 grups de la competició, una categoria en què l'Atlètic Balears, Poblense, Mallorca B i el recent ascendit, la Penya Esportiva, seran els 4 representants balears. Precisament la presidenta de l'equip de Santa Eulària del Riu, Anna Maria Mateu, ha fet balanç després d'aconseguir l'ascens a segona federació.
Jo crec que nosaltres segones és on tenim que estar. El nostre propòsit aquesta temporada era pujar. Dissabte va ser un partit que se recordarà de per vida. Tant els gols que vàrem fer en 4 minuts, com l'afició, com se va voler en seu jugador, en seu club, mai havíem vist una grada tant de blanc, que és el que volien, que el poble pujàs, i va ser un dia, crec que increïble, crec que la tardarà molt en oblidar aquest dia.
La presidenta de la Penya Esportiva ha parlat també sobre el tècnic Ramiro González.
Sí, és una persona que primer que té molt de sentiment, estima molt la Penya Deportiva, i és una persona que ho viu, sofreix, va plorar antes de començar el partit, el va veure plorant en el césped, és una persona que ho vivia, ja sabien que l'any que ve hi seguia, i nosaltres li van dir que ja havia fet molt bona temporada, perquè són els 3 mesos que ha fet els equips, ha vist el canvi, com ha lluitat i tot, i nosaltres ja estàvem contents.
Parlant de mercat, el Poblense s'acomiada de 2 dels seus davanters, Joan Proens, que ha fitxat pel Nàstic de Xisco Campos a la primera federació, i Toni Penyafort, que podria fitxar per l'Alcoià de la segona ref. A primera federació també sabrem a quin grup cau l'Auda Eivissa. I per la mare de tennis, al Mallorca Championship de Santa Ponsa, Stefanos Tsitsipas ha caigut eliminat al seu debut. El grec, campió del torneig el 2022, ha perdut contra el peruà Ignacio Buse per 7-6 i 6-3. A més, ja hi ha 2 enfrontaments definits als quarts de final, el portuguès Nuno Borges contra Luciano Darderi i el serbi Kecmansovic contra l'hongarès Marsan. I avui, Alejandro Davidovich entra en escena. L'espanyol s'enfrontarà als vuitens de final a Adam Walton, que va eliminar Nick Kyrgios. I acabam amb bàsquet. L'estadounidenc Greg Gant ha renovat amb el Clas Bàsquet Sant Antoni de la segona FEB i el València Bàsquet està a una victòria de proclamar-se campió de la Lliga ACB. El conjunt valencià disputarà avui vespre contra el Barça el quart partit de la sèrie. L'escenari serà el Palau Blaugrana, on el València es va imposar per 80-88 al darrer enfrontament.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Passen 41 minuts de les 7 del matí. A Palma s'ha fet un nou pas en la recuperació de l'edifici de Gesa i els 30.000 metres quadrats de façana marítima que l'envolten. La Junta de Govern de l'Ajuntament ha donat a conèixer el projecte guanyador del concurs d'idees. El termini d'execució seria de 25 mesos. El pressupost supera els 75 milions i es calcula que es podria començar a executar el segon semestre de l'any que ve.
Així és el projecte. Em dedica a néixer amb la rehabilitació de l'edifici de Farragut com a prioritat, però em dedica ja novetats ben destacables. Així preveu la construcció d'un nou edifici, unit al de Gesa, per una pèrgola vegetal. I també la creació d'un nou aparcament subterrani que confia al Val de millorar la vida dels veïnats, així com l'entrada a la ciutat. Jaime Martínez.
Una zona com en aquestes, a més, on els edificis són dels anys 50, 60, 70, que molt d'ells no tenien aparcaments soterrats, serà una bona notícia per veïnats. I, a més, si recorden els problemes que té la ciutat en aquesta entrada, en l'operació Nigul, que arriba el problema davant la catedral, pues serà una manera també de minvar un poc aquest problema.
I, per tant, espai d'atenció al ciutadà, també oficines municipals, el Centre d'Interpretació de l'Energia, o també zones dedicades a l'exposició cultural, formen part d'aquest projecte que transformarà, assegura el Bala, una zona abandonada durant 15 anys en un espai de referència.
És un dia important per Palma, perquè feim aquesta passa decisiva que els hi comentava d'un dels projectes de transformació urbana més rellevants del passat, del present i del futur de la nostra ciutat. Un projecte que suposa moltíssim més que la recuperació d'aquest edifici.
Un avantprojecte guanyador que ha estat realitzat per Cruz i Ortiz Arquitectos.
I encara a Palma avui continua la vaga dels més de 40 socorristes. Ahir el col·lectiu va fer una hora i mitja més de feina com a protesta pels serveis mínims del 100%. El secretari general de la Unió de Socorristes de Mallorca, Cristian Meloño, va confirmar que presentaran un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament per aquests serveis mínims perquè, assegura, vulneren el seu dret a vaga.
Estamos en un conflicto en la cual planteamos mejorías estructurales, de dotación, etcétera, para el servicio desde hace 4 años y el ayuntamiento no ha comparecido, en ningún momento ha aplicado ningún tipo de mejoría a lo largo de todos estos años. Nos encontramos en un punto crítico y límite porque el año que viene cambia el pliego de condiciones, cambia el contrato y tenemos la ferviente necesidad de que sea un contrato acorde a lo que son las necesidades de un servicio de socorrismo de las playas de Palma.
I el govern, juntament amb l'Associació Astronòmica de Mallorca, ha desenvolupat Horitzó Eclipsi. És una aplicació mòbil gratuïta que calcula si el sol serà visible o no en un punt concret, dia 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi.
Es tracta, de fet, d'una eina que no només calcula la posició del sol durant l'eclipsi, sinó també l'horitzó real del terreny, per així determinar més precisió si el sol quedarà tapat o no pel relleu. Pablo Garriz, el director general d'Emergències Interior, ha explicat que així la gent podrà triar el lloc des d'on veure l'eclipsi. És una manera d'evitar així mobilitzacions massives en punts concrets.
Esta herramienta lo que nos permite es comprobar si en el momento de máxima ocultación será visible desde el lugar que elijamos.
para que nuestra población, de forma consciente y responsable, pueda identificar otros puntos, que pueden ser incluso su propio domicilio o en el punto en el que está residiendo, para que pueda haber el eclipse con garanties.
De fet, Horitzó Eclipsi ja es pot descarregar tots els dispositius mòbils i es recomana ampliar-la per poder fer una anticipació i també planificació prèvia dia 12 d'agost.
I el Consell de Mallorca demana a les empreses de lloguer de cotxes el nombre de vehicles de les seves flotes per aplicar la llei de regulació. Les patronals del sector valoren de manera positiva la mesura després d'una reunió amb les dues entitats. El conseller Fernando Rubio ha anunciat que ja han encarregat el nou estudi de càrrega que determinarà el sostre tant dels vehicles que entren pels ports com els destinats al lloguer. Laura Marcos.
El conseller insular de Territori ha dit que la reunió d'aquest dimarts ha estat molt profitosa i que estan contents amb la col·laboració de les patronals, a les quals ha informat que rebran una notificació per declarar el nombre de vehicles de lloguer de les seves flotes. Escolta'm Fernando Rubio.
Ara és un moment important. És vera que la llei no està aprovada, però ja ens adelantam per tal de tenir totes les dades i que quan la llei entri en vigor ja se pugui tot d'una poder dur a ple aquest acord per tal de ja implementar aquestes limitacions.
Una xifra que, juntament amb la del nou estudi de càrrega, determinarà el nombre màxim de vehicles que entren pels ports i també els de lloguer. Les patronals del sector AEVAB i Valeval celebren aquesta passa, tot i que la darrera insisteix que aquesta no és la via per solucionar els problemes de mobilitat a Mallorca i que les dificultats de trànsit no es limiten a la temporada turística. Són Ramon Reus i Cristóbal Herrera.
Pues jo crec que haurem estar satisfet que s'estigui muntant tot aquest tema i a partir d'aquí s'atura continuament com ha anat, però bé, serà una prova de fuego que diguem, igual que va passar a Eivissa l'any passat, i crec que es positiu per tots.
Una de las cosas que ha sucedido en Eivissa este año, donde ya se establece de manera estricta el cupo, es que han aflorado de repente muchísimas empresas que nadie tenía en el radar. Y entonces creemos muy necesario conocer los datos concretos.
La mesura s'emmarca en la proposició de llei de regulació de l'afluència de vehicles aprovada pel Consell de Mallorca el passat 5 de juny i actualment pendent de tramitació en el Parlament. El conseller Rubio espera que la normativa pugui ser aprovada a l'octubre o novembre amb la finalitat d'aplicar-la a l'estiu de 2027. La patronal AEVAB estima que a l'illa hi ha uns 15.000 vehicles de lloguer.
I els usuaris de la línia de bus 203 que connecta el port de Sóller amb Palma podran començar a reservar un lloc per a la freqüència de les 3 de l'hora baixa a partir d'aquest divendres. El govern manté la data de dia 1 de juliol per arrencar aquest projecte pilot que vol garantir que els residents, la majoria treballadors del sector turístic, puguin pujar al comboi d'hora punta ple de turistes.
La prova, de fet, es mantindrà fins al mes d'octubre. Les persones amb targeta de transport podran reservar, per tant, un lloc en la freqüència del TIP de les 3 quan surt el port de Sóller cap a Palma, la que més col·lapse pateix cada estiu quan s'ajunten, de fet, els treballadors que tornen cap a casa amb turistes que baixen també a ciutat. Es tracta d'un experiment que el govern posa ara en marxa per intentar garantir als residents l'accés als busos de les línies més demandades. Si va bé, no es descarta ampliar la iniciativa a altres rutes. El Lluís Serra, gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
Anem a provar experimentalment amb aquesta línia, anem a veure com se comporta i què podem fer, si funciona o si no funciona, el que puguem oferir a l'usuari.
I, per tant, la previsió és que aquest mateix divendres els residents puguin començar ja a reservar la plaça de la línia 203 a la pàgina web del TIP.
I avisar l'aparcament de Cala d'Or continua tancat amb els perjudicis que això suposa per als negocis de platja. L'Ajuntament de Sant Josep ha arribat a un acord amb la propietat de dos terrenys on s'ubicaran nous aparcaments que poden estar disponibles en 15 dies, Gemma Huasc.
Mentre l'aparcament continua tancat, els que s'atraquen a Cala d'Or deixen el cotxe allà on poden.
Aquest món aparcava i... Donde no molestamos a nadie, pero con dudas de si podemos aparcar o no.
No queríamos ir hasta abajo y no tener, entonces, bueno, aquí no sabía si podemos o no, pero bueno.
Pensamos que estaba abierto, porque son la gente que cada vez tiene que ir aparcando más lejos.
Y cuesta mucho aparcar y podemos estropear los coches. Y ahora la bajadita, nos toca bajar.
L'Ajuntament de Sant Josep ja disposa de l'autorització de la propietat de dos terrenys per habilitar nous estacionaments que podran estar operatius d'aquí a uns 10 o 15 dies. El consistori els llogarà per uns 14.000 euros. Vicent Roig és l'alcalde de l'Ajuntament de Sant Josep.
he firmat ja el que és autorització per poder fer aquests dos aparcaments. Un que estarà a l'encreuament de la carretera de Caladort cap a Calavadella i l'altre que estarà en el costat. És a dir, que al final tindrem aparcament, tindrem un aparcament amb un cost semblant el que teníem l'any passat.
Reitera que no pot asseure's a negociar amb la propietat, que ha tancat el pàrquing que es feia servir l'any passat perquè ho ha fet com a mesura de pressió per aconseguir cobrar per aparcar, una activitat que ara per ara no es pot fer. Els nous aparcaments que ha aconseguit l'Ajuntament seran gratuïts amb la neteja i manteniment a càrrec de les arques municipals.
Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional i començant per la darrera hora del conflicte a l'Orient Mitjà. El Senat dels Estats Units vota a favor d'aturar la guerra contra l'Iran mentre el primer ministre del Pakistan ha traslladat al president iranià la seva intenció de continuar mediant per assolir una pau duradora.
Es tracta d'un compromís que ha arribat després de la trobada de les parts a Suïssa i la signatura també de l'acord preliminar de l'alto el foc total i també reobrir l'estret d'Hormuz, mentre, com dèiem, el Senat nord-americà, la majoria és republicana, ja ho sabeu, ha votat a favor d'aturar aquest conflicte que té repercussions econòmiques en la vida dels ciutadans dels Estats Units, però també d'arreu del món. El secretari d'Estat, Marco Rubio, avisa Rubio que no es pot aconseguir la fi de les hostilitats i els conflictes a la regió mentre els iranians llancin encara míssils i drons. Alhora defensa l'acord sobre l'Iran del president Trump, argumentant que no només aborda directament l'Iran, sinó que també té com a objectiu els grups terroristes que Teheran recolza o dona suport a tota la regió. Ha assegurat també que l'estret d'Hormuz continuarà obert al trànsit marítim i ha descartat, ara per ara, un bloqueig naval.
I l'administració de Donald Trump anuncia noves sancions contra una família directa de l'expresident cubà Raúl Castro i 5 empreses relacionades amb les actuals autoritats de l'illa.
Entre els sancionats hi ha Anelia Lilian Rueda, parella d'Alejandro Castro Spini, també nora del Raúl Castro. També s'han vist afectades diverses empreses vinculades al conglomerat militar de Gaesa, així com una entitat bancària i altres dues companyies dels sectors miner i siderúrgic. Segons el Departament del Tresor nord-americà, aquestes mesures formen part de l'estratègia de pressió de Washington contra el règim cubà.
I l'Estat espanyol es reforçarà el sistema de dependència amb una injecció extra de més de 2.200 milions d'euros.
Així ho ha aprovat el Consell de Ministres, la que és la major inversió en aquest moment de la matèria de la democràcia, de manera que s'arribaran a superar els 100.200 milions d'euros per pressupost de l'any que ve. Aquest increment permetrà a l'Estat que aporti a les comunitats autònomes la meitat de la despesa total en dependència. Es tracta d'una reforma estructural que amplia les quanties de l'Estat que transfereix als governs autònoms amics per cada persona que té un grau de dependència reconegudes al president del govern, Pedro Sánchez.
Nos va permitir complir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura que manifesté en mi discurso de investidura ante las Cortes Generales y es que la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027.
I la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimarts dependències de l'Ajuntament de Sòria en el marc d'una investigació judicial per presumptes irregularitats relacionades amb l'àrea de comerç del consistori.
Ara per ara, l'operació s'ha saldat amb 6 persones detingudes, 4 a la província de Sòria i 2 més a la comunitat de Madrid. Segons les primeres informacions, els investigats podrien haver comès delictes de tràfic d'influències, prevaricació administrativa, negociacions prohibides a funcionaris, falsedat documental, també blanqueig de capitals. El consistori governat pel PSOE afirma que no disposa de més informació sobre l'abast de les diligències que continuen sota secret de sumari. La investigació continua oberta i de moment no ha transcendit la identitat de les persones detingudes.
Arribem a les 7:54 minuts. Moment ara per la cultura.
Informatiu matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Thank you.
I Sant Joan és avui, d'aquí uns moments tornarà a massar en directe a Ciutadella, però les festes al voltant d'aquesta data no acaben avui. Dissabte, la Fundació Miró Mallorca acull la tradicional festa per celebrar l'onomàstica de Joan Miró. És una jornada de portes obertes i d'activitats variades enguany dedicades a l'univers del circ.
De fet, el circ, la màgia que va envoltar tota la feina de l'artista, res és casual. Irene Gallà, del Departament de Programes Públics, Educació i Activitats de la Fundació.
Les activitats que oferirem prenen com a punt de partida l'imaginari del Circ Calder, coincidint precisament amb el centenari de la seva creació. Apropeu-vos a la Fundació el proper dissabte i gaudiu amb nosaltres d'una diada de Sant Joan plena d'alegria, espectacles de circ, activitats d'experimentació artística i moltes altres sorpreses.
I per tant, malabars, equilibrismes, propostes ben juganeres, tallers, experimentació artística i molt més. I també a partir de les 10:30 i fins a les 2, portes obertes a l'espai. Antònia Huguet.
Un dia de portes obertes per visitar el museu, les nostres exposicions, però també un dia ple d'activitats gratuïtes sense inscripció prèvia.
I també a disposició el taller CERT, així com la mostra Retrobar Miró, la guspira màgica a la sala estrella de l'edifici Moneo, i també les exposicions temporals ben actuals, Horta Picasso Miró Montroig, de Jean-Marie Del Moral, New Life After Fire, de Carlos Bunga, i també La muntanya encantada, de Claudio Zulian.
Les festes de Sant Joan també tenen banda sonora.
Vaig tenir més curta de sant com un anunci d'estrella tam, un desig de Sant Joan que això no acabi com jo mai mai.
És el grup mallorquí Fades, juntament amb Triquell, que han unit forces per publicar Sant Joan, una cançó festiva que arriba en plena celebració de les Revetlles i que apunta a convertir-se en una de les candidates a cançó de l'estiu en català.
El tema, de fet, ja l'escoltau, combina clares referències a la nit de Sant Joan, els focs artificials, les fogueres també, i la festa popular, amb un clar llenguatge fresc, també desenfadat i ple de clocades d'ull a la cultura pop contemporània. Amb molt d'humor, també, la cançó reivindica les ganes de celebrar, compartir i viure intensament la nit més curta de l'any.
Vull cridar més fort que els focs artificials. Que tu ets el meu desig de Sant Joan.
Bé, aquesta cançó Sant Joan ja es pot escoltar a totes les plataformes digitals. És una cançó del grup mallorquí Fades i de Triquell.
Aquest globo no baixa mai, un pet al cel, un altre al meu cap. No sóc un sant, ni tampoc en Joan. Traca amb les fades, triqui-traca-tra. Traca amb el triqui-triqui-traca-tra. No vull parlar-te com un fucking expat, però do you ever feel like a plastic bag? Eo, eo, busco Nemo, pero me he trobat el Teo. Prego un M, em poso emo, primo y jefe, sóc el CEO. Oh my god, aquel pepero m'ha robat el meu metxero. Vull metxero del pepero, però m'ha dit que no t'entiendo. Hi ha una tensió que crema, que hi ha una tensió que crema. Volem, volem sortir de festa, volem, 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 Països Catalans. Vull cridar, vull cridar més fort que el foc.
Bé, de just abans de les 8 del matí, quan són les 7:58, tornem a Ciutadella. Totes apunten a aquesta hora per l'inici del primer toc a la casa del caixer senyor, i allà, al carrer Major d'Esborn, a Ciutadella, hi ha en Samad Houman. Samad, bon dia. Hi ha molta gent ja esperant aquest moment.
Molt bon dia. Doncs sí, els més fidels de les tradicions de Sant Joan i els que han aguantat fins ara fent missa estan reunits aquí a casa del caixer senyor per sentir un so solemne, però que també és, no sé si estaràs d'acord, el despertador més dolç i vigoritzant que es pot sentir al llarg de tot l'any, el primer tot de Fabiol del matí de Sant Joan. Tothom està preparat al Palau de Can Olivar per sentir aquestes notes que oferirem aquí en directe a partir de les 8. Ja tenim aquí el caixer senyor, Ignasi Saura, i evidentment ja està entrant el fabioler, en aquest cas Joan-Lu Gelabert, quan queden pocs moments per sentir el primer tot de Fabiol del dia de Sant Joan. Hi ha expectació, sí, però no és l'imatge associada al primer toc que vàrem gaudir ahir quan milers de persones omplien la plaça de la catedral i el palau al qual ens trobam i que no quedava cap racó sense ocupar. Hi ha molta gent, però s'ha de dir que també és una cerimònia doncs, molt, molt íntima. A les 8 en punt, com dic, sentirem el primer toc, una cerimònia que també més emocionant i sentida pels ciutadans, i ara mateix doncs, queda poc, s'estan saludant es fabioler i es caixer senyor Ignasi Saura.
Bon dia, el vostre permís per començar a rodar.
Bon dia i felicitats. Pablo, amb molt de gust podeu començar.
Gràcies.